La caravana, amb Joan Trias. Lectura en ruta, aquí, a la caravana de Ràdio Estel.
Gairebé 8 minuts que passen de les 5 de la tarda, moment per endinsar-nos de ple en una nova lectura en ruta a la nostra caravana, i avui ens acompanya l'escriptor de poesia, narrativa infantil i juvenil i de novel·les, Eduard Márquez. Les seves obres han estat traduïdes al castellà, al portuguès, a l'alemany, a l'italià, al turc i al romanès, i amb 25 llibres a la motxilla va deixar d'escriure ara fa uns 11 anys amb la publicació de la novel·la L'últim dia abans de demà. Això sí, ara torna amb molta força, de la mà de l'altre editorial, per presentar-nos aquesta novel·la, 1969. Una novel·la en la que el mateix autor ha volgut plasmar la Barcelona d'aquell any a través de desenes de veus que van viure aquella època tardofranquista a la ciutat comtal. És per això, i per saber-ne tots els detalls, que ja tenim amb nosaltres a l'escriptor d'aquesta novel·la, Eduard Márquez. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Para la libertad, sangro lucho per vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos.
Ara ho comentàvem, Eduard, que aquesta novel·la està sent de les més venudes aquestes darreres setmanes en la categoria de no-ficció, i a mi em cridava molt l'atenció, no? I em deies, com la catalogaries tu? I jo et deia, gairebé com un documental, no?
Sí, està a les categoria de ficció, eh? Uh-huh. Dèiem?
No, de ficció, no, perdó, perdó, de ficció.
No, clar, és una novel·la, no hi ha... Jo la vaig concebre com una novel·la, el que... el resultat sembli una altra cosa, no passa res, vull dir. La matèria narrativa, el que distingeix una novel·la de quelcom que no és una novel·la, és com es tracta la matèria amb la que treballes. Vull dir, tu pots agafar una recepta de cuina, i una recepta de cuina, depèn de com la tractis, pot convertir-se en un conte. Un munt de veus aparentment aleatòries, un munt de veus aparentment disperses, depèn de com tractis aquesta matèria primera, es converteix en una novel·la. La meva intenció era intentar explicar la Barcelona del 69 des de la màxima pluralitat possible. Això volia dir que havia de intentar arribar a les màximes veus possibles, i després el tractament és narratiu en la mesura que la meva intenció a l'hora d'anar enfilant les diferents peces que formen la novel·la tingués, per una banda, atenció narrativa, és a dir, la informació es va dosificant de manera que el lector se la vagi trobant amb veus que repeteixen, veus que tornen, veus que no tornen, això per una banda, i de l'altra banda que també tingués tensió emocional, és a dir, quan el lector va llegint es va trobant documents que poden resultar durs de llegir, emotius, al costat de papers que poden semblar ridículs o que són ridículs, i que fins i tot hi ha gent que m'ha dit que ho riuen, que ho llegeixen rient, no? Aquest xoc de contrast, aquesta recerca de la intensitat narrativa, aquesta recerca de la intensitat emocional, és el que jo crec que distingeix una novel·la d'un artilugi o d'un artefacte que podria no ser una novel·la, però, insisteixo, jo sóc novel·lista, no sóc documentalista, no sóc historiador, no sóc assagista, per tant, la meva manera de tractar la matèria narrativa és claríssimament amb una finalitat novel·lesca.
De seguida hi entrem amb aquesta...
Sí que pot sonar raro, tot plegat, però
m'encanta
com a les novel·les, com li han dit de tot, sí. No? Penso, doncs bé, com a mínim intentar explicar per què és una novel·la, no hi ha més volta de fulla, crec, no sé.
De seguida entrem en la qüestió precisament que ens planteges a la novel·la abans, però deies, jo ho vaig concebre com una novel·la. La vas concebre ara fa 11 anys?
La vaig concebre en fa 8.
Fa 8 anys.
Vaig començar a pensar sobre una idea que feia molts anys, igual 20 o 25, que estava fent xup-xup al cap. Jo tenia molt clar fa molts, molts anys que volia fer una novel·la sobre la Barcelona a la Transició. No em sentia ni preparat tècnicament, ni personalment. O sigui, no, la meva mirada sobre la transició no la veia encara prou preparada, no sabia si me'n sortiria per tirar endavant un projecte que jo ja intuïa que seria molt complex, com ha acabat sent i com la realitat m'ho ha demostrat. I a partir d'aquí, fa 8 anys, va ser quan després d'un període un pèl dur, vaig dir, ara és el moment d'embarcar-me en un projecte d'aquesta envergadura. Em sentia fort tècnicament. Vaig estar uns anys només, com qui diu, estudiant, treballant, aprenent, llegint dels que en saben més, veient com jo podria trobar les fórmules narratives més adequades per escriure aquest llibre. I va arribar un moment en què em vaig sentir narrativament i personalment fort per embrancar-me en el projecte.
Ara ho dèiem, Eduard, que és una feina extremadament ben documentada. Com ha estat tot el procés de documentació? Perquè suposo que has llegit piles i piles i piles de...
Ni t'ho imagines. El procés de documentació, per anomenar-lo d'alguna manera, ha tingut dues grans línies, no? Per una banda, la feina... O tres grans línies, per dir-ho d'una manera. La primera, la bàsica, la que vaig fer els primers anys, va ser purament la bibliogràfica i la d'hemeroteca. O sigui, tirar molt del que s'havia publicat sobre la transició, tirar molt de diaris, tirar molt de revistes. El següent pas d'aquestes tres línies que et deia va ser començar a treballar els arxius per intentar recuperar documentació que havia estat colgada allà en les caixes dels arxius. Per tant, molta feina de treball, doncs, per exemple, perquè ens fem una idea, a l'Arxiu de Comissions Obreres de Vilaretana, a l'Arxiu Històric del Govern Civil, a l'Ateneu Enciclopèdic Popular, m'ha arribat documentació d'arxius tipus el Partit Comunista d'Espanya de Madrid, a través d'alguns historiadors que m'estan ajudant, m'ha arribat material de l'Arxiu General de l'Administració d'Alcalá de Henares. Per tant, aquesta era la segona línia, no? Treballar molt el paper de base, treballar molt amb els informes de policials, treballar molt amb la correspondència que pots trobar, treballar molt amb tot aquest paperam, no? I després la tercera línia era quan em vaig dir que evidentment això no ho podia fer sense les veus de la gent, no? I va ser quan vaig començar a tibar de fils per gravar dotzenes i dotzenes de persones que molt amablement i molt generosament m'han regalat les seves vides perquè jo ho convertís en una novel·la.
Abans ens ho deies, que llegint aquesta novel·la hi ha gent que s'emociona, hi ha gent que riu. T'ha passat a tu escrivint-la? Perquè, clar, és un temps
sí.
que no està llunyà.
No, han estat 8 anys molt, molt intensos, molt, molt intensos. He après moltes coses, he conegut gent meravellosa, he gaudit com un carcamal als arxius, perquè a mi la vida d'arxiu m'agrada molt. He gaudit moltíssim de les converses amb les persones que, com et dic, m'han confiat la seva vida. I, per l'altra banda, això, la contrapartida, indiscutiblement també, ha estat molt dur. Ha estat emotivament molt dur quan trobes segons quina documentació, d'una banda, o quan se t'explica segons què, no? Quan t'has d'enfrontar a gent, per exemple, que ha patit la repressió de manera prou salvatge, en forma de tortures, en forma d'anys de presó. Això no és còmode. Quan t'ho expliquen, hi ha moments d'una intensitat emocional molt, 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 molt potent. Això, per una banda, també és veritat. De l'altra, que quan remenes paperassa els arxius, malgrat que la repressió és òbviament severíssima i malgrat que no es pot frivolitzar en cap moment, la veritat és que a vegades cauen en solucions i en decisions absolutament ridícules. O sigui, la pròpia repressió, quan es passa de rosca, i en molts casos el franquisme, com moltes altres dictadures, tenen aquest tic en què la rosca es passa, t'adones que veritablement fan coses absolutament ridícules, controlen coses absolutament inversemblants que acaben generant la rialla. Tu dius, però és possible que algú donés l'ordre de vigilar això d'aquesta manera, no? I, per tant, sí que jo, una mica com el lector, he estat implicat en aquesta ambivalència constant, no? El patiment que genera el patiment dels altres, que no pots evitar empatitzar i pensar, uf, 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 no sé pas què hauria fet jo en una situació com aquesta, i de cop i volta, doncs, qualsevol dia estàs remenant papers a l'arxiu i surt aquella perla absolutament que no pots evitar riure perquè és que, si no, no hi ha manera d'entendre-ho, tampoc.
Dèiem que és una novel·la que comença aquest 1969. Per què, precisament, el 69?
Quan vaig estar pensant en el projecte L'Engròs, és a dir, en el primer projecte de la novel·la havia de ser tota la Transició a Barcelona. Per tant, en aquell moment, les meves primeres preguntes, sobretot als historiadors que m'han ajudat, sobretot a un d'ells, el Pau Casanelles, li vaig demanar consell. Li vaig dir, si tu haguessis de limitar els marges del que podríem anomenar que és la Transició a Barcelona, què faríem, no? I recordo que ell em va donar unes quantes opcions. Em va dir, claríssimament, crec que la transició ha de començar cap al 69, potser cap al 70, em deia, amb el procés de Burgos, i més endavant una altra possibilitat era, doncs, mira, podríem començar, doncs, jo que sé, amb l'execució de Salvador Puig Antich, podríem començar fins i tot amb la mort de Franco. Per tant, aquí, per començar el projecte, hi havia tres o quatre possibilitats, i per acabar-lo també. O sigui, hi havia la possibilitat de dir, bé, ho acabem amb la votació de la Constitució, ho podríem acabar amb les municipals, ho podríem acabar amb l'arribada de Jordi Pujol al poder, ho podríem acabar amb el cop d'estat, i en aquell moment va ser com conversar-t'ho molt amb ell, vam dir, jo crec que el marge potent seria 1969-1980. La qüestió és tant que el projecte s'ha anat tant de mare, s'ha complicat tant, que en un moment determinat amb la meva editora, l'Eugènia Brosi, vam dir que potser havíem de començar peça a peça, no? I va ser llavors quan vam decidir que començaríem, ja veurem cap a on anem i si podem continuar, això ja es veurà en el futur.
Això t'anava a dir, Eduard, perquè
ara ho veurem. Sí, vam decidir començar amb un únic volum, centrat en un any que políticament i sociològicament és molt important, que és l'any 69.
Perquè t'anava a dir a memòria, però per sort tinc uns guionistes boníssims aquí a l'equip del programa i m'ho ha posat per escrit per no oblidar-me. Mira, el 20 de gener del 2020 vas fer aquell acte al Teatre Romea,
sí,
on precisament vas anunciar això, que volies començar a escriure sobre la transició, que ho faries des de l'any 69 fins a l'any 80. Per tant, entenc que és una història que continua.
La meva intenció és que sí. Tinc molt material recollit per continuar. El que passa és que no és un projecte fàcil de tirar endavant, no és un projecte que una persona sola el pugui fer. Jo ara ho he fet sol, però m'adono de les enormes limitacions de qui treballa en solitari. Per tant, hem d'anar veient. Vam decidir amb l'Eugènia Brosi pas a pas, no volent estirar més el braç que la màniga, ser humils, fer la feina ben feta i de manera tranquil·la, i el que hagi de venir vindrà, i si no ve, doncs ja haurem tingut la immensa sort de publicar com a mínim un volum.
Em deies abans, referint-te a tota la feina d'arxivística que has fet, de documentació, sobretot parlant amb testimonis, no? Tens la sensació que som un país amb poca memòria històrica?
Amb poquíssima. O sigui, jo penso que ens omplim molt la boca a l'hora de parlar-ne. Per a tothom sembla que és molt important, però la feina veritablement important de memòria històrica, més enllà dels grans números, més enllà de les grans decisions polítiques, dels grans moviments, hi ha la memòria històrica petita, la popular, la de la gent del carrer, que hem arraconat sense cap mena de dubte. O sigui, jo penso que ens caldria, sincerament, després de tants anys de donar-hi voltes i de conèixer gent i de veure com ho viuen ells, jo penso que ens aniria molt bé un enorme exercici d'humilitat, de baixar al carrer, de deixar-nos de declaracions rimbombants, que són útils, i que evidentment hi ha moviments de memòria històrica, no se m'acudiria frivolitzar-los, ni menys tenir-los, ni de bon tros, perquè s'ha fet molta feina i s'està fent molt bé. Jo només hi trobo a faltar aquesta baixada, permetem que ho digui així, aquesta baixada a la petitesa, no? Anar cap a la idea de la intrahistòria petita, la de la gent del carrer, la de la gent dels barris, la de la gent de les fàbriques, la de la gent de les universitats, no? Anar aquestes veus, sobretot anònimes, que van teixir tot un procés, que van estar allà, al peu del canó d'un procés històric, que sempre tendim a mirar des d'un angle massa obert. Jo penso que hauríem de tancar una mica l'angle i de debò recuperar la memòria de la gent anònima, que hi era, que en molts casos va fer molta feina, que hi era i que no va fer feina, que hi era i es va comprometre, que hi era i que no es va comprometre, però que tant li fa. Senzillament són diferents cares d'un prisma que jo crec que hem de deixar de mirar l'engròs per mirar la menuda, no? I anar no a la visió general del prisma, la gran memòria històrica, sinó anar a les cares petitetes que formen aquesta figura geomètrica. Jo penso que ens queda molta feina per fer i que l'altre dia un d'ells m'ho deia, em deia, saps què passa? Que a més ens estem fent grans i morirem. Clar, és gent que, si jo tinc 62 anys, en molts casos tenen de 12 a 15 anys més que jo, per tant ens estem plantant cap als 70 llargs, 80 i pico, i penses, tota aquesta gent, com no anem amb compte, l'acabarem perdent. I crec que tenim un deure moral i un deute moral amb ells, perquè ells hi eren. I crec, a més, i això també per mi ha estat molt impressionant en aquests últims anys, crec que seria molt útil recuperar-los, perquè la seva mirada sobre la realitat a mi m'ha ajudat a canviar la meva mirada sobre el present, no? I penso que és gent amb una saviesa acumulada que no ens podem permetre el luxe de menys tenir.
Anem, doncs, cap a les cares petites, Eduard, com ens deies, perquè expliques en el llibre que l'any 69 Barcelona era una Barcelona grisa, amb una vida grisa, amb una política grisa, en què es lluitava contra els grisos, i que si volies vida, havies de sortir al carrer.
Sí, sí. A l'any 69 arriba l'anada una mica del que és el 68 a la resta del món. Per tant, es comencen a veure de manera incipient actituds de rebel·lia que fins i tot en ple estat d'excepció no cedeixen. Per tant, la gent estava al carrer, la gent estava a les fàbriques, la gent estava a les universitats, la gent estava als barris. No direm ni no podem caure en el parany de pensar o de dir que eren multituds, no? Però bé, hi havia com un xup-xup permanent que fa que aquest any 69 tingui una vitalitat política, una vitalitat sociològica, una vitalitat moral, que fa que sigui molt interessant. Evidentment, la vida era molt, molt fosca, la vida era molt difícil, econòmicament la gent tenia molts problemes per sortir-se'n, però vas veient que comencen a haver-hi aquests nuclis de resistència que jo diria que l'any 69 estan agafant embranzida. Ho comences a veure, es comencen a formar les primeres comissions de barri, gent que comença a demanar un semàfor aquí. Aquell mateix dia que trobes l'informe a la policia sobre una manifestació per demanar un semàfor al matí, veus que a la tarda hi ha una assemblea obrera en una parròquia. El dia següent veus que a la universitat hi ha una plantada. Aquell migdia hi ha una manifestació. Aquesta sensació de formigueig sí que fa que el 69 tingui una potència narrativa molt, molt forta, no? I que, en certa manera, és una anticipació de tot el que anirà en augment i que jo penso que esclatarà fonamentalment a l'any 76, no? Que és quan la gent posa tota la carn a la grella i diu, bé, com no posem la carn a la grella, aquesta gent ens prendrà el pèl, no? I, consegüentment, el 69 tot s'està com de manera embrionària, no? Grups que acabaran fent lluita armada, veus que el 69 estan rebent les primeres armes, estan començant a practicar amb els explosius, no? Per tant, és un any embrionari i és un any que precisament perquè té aquest sol subjacent d'il·lusió col·lectiva el fa molt, molt interessant i molt intens per fer una novel·la.
Ara ens ho deies, també, la importància de les universitats. De fet, expliques també com s'ocupa fins i tot la rectoria, no? I sorvolant...
El rectorat, sí, sí.
Sorvolant el cap del caudillo per allà.
Sí, sí, sí. La novel·la comença així.
Exacte.
De fet, un grup d'estudiants fan una assemblea absolutament tumultuària al Paranimf de la central i d'allà decideixen anar al rectorat per expulsar les autoritats i acaben tirant el bust de Franco per la finestra. Allò, més altres esdeveniments, comporta l'estat d'excepció de l'any 69, i allà, en certa manera, comença una repressió molt potent. Però també, el que et deia, no, aquesta idea de xup-xup, no? Per exemple, no només és la universitat. No ens fem a la idea, per exemple, del formigueig que hi havia en segons quins instituts. de debò, o sigui, la quantitat d'informes de la policia que hi ha sobre el Milà i Fontanals, sobre el Maragall, sobre el Montserrat, i allà hi havia gent de 14, 15 i 16 anys fent assemblees, solidaritzant-se amb les lluites obreres, solidaritzant-se amb les lluites universitàries. Per tant, és això, no? És aquesta transició que tens la universitat, l'església, les fàbriques, el carrer, no? Tot està allà, tot està allà de manera molt incipient i molt poderós.
És veritat que ara he dit, ja em disculpareu, referint-me a la universitat, rectoria i rectorat.
El rectorat.
Deu ser de formació professional, que treballo a Ràdio Estel. Escolta'm una cosa, Eduard. Per com expliques l'any 69, puc intentar deduir que l'any 69 a Barcelona és el nostre maig del 68?
Pot sonar molt grandiloquent dit així. Jo diria que hi arriba, com he dit abans, l'embranzida del que està passant a fora el 68, i evidentment no es pot dir perquè la repressió era ferotge i perquè evidentment a la gent se la tenia molt controlada, la gent se la tenia molt collada. Per tant, el marge de moviment era molt petit, però dintre d'aquest marge de moviment petit sí que podríem parlar d'un mini 68. Estan arribant llibres de fora, hi ha gent que viatja a fora, París, Anglaterra, en alguns casos fins i tot Estats Units, i arriben aquí amb tota la influència de l'estiu de l'amor, d'un cert hipisme incipient. Per tant, hi ha tot aquest aiguabarreig de circumstàncies polítiques, sociològiques, i comencen a haver-hi els primers indicis dels grups d'autoconsciència feminista. Per tant, totes aquestes cosetes sí que podríem dir que tenen un aire de 1968, evidentment, no sense la potència que el 68 té a fora, però sí que comença a arribar aire fresc, algunes finestres s'obren, i en certa manera podríem dir que sí que està arribant la onada dels moviments socials i polítics que genera el 68 arreu del món, i aquí arriben, doncs, com poden arribar, no?, moltes limitacions i amb la gent passant-ho molt malament en molts moments.
I feia molta incidència a l'inici, 1969, sigui com sigui, és una novel·la del novel·lista Eduard Márquez, però hi afegeixo, és una novel·la salvatge?
Sí, en el sentit que ho explicava l'Enric Ederiz en un article que a mi em va impressionar moltíssim, és una novel·la salvatge en el sentit que amb ella he intentat sortir dels paràmetres habituals. A l'hora de construir-la i de pensar-la he intentat defugir els mecanismes convencionals de l'escriptura. He intentat trobar una manera de narrar que fos coherent amb la matèria narrativa que es volia narrar, i això m'ha obligat a trencar alguns dels paràmetres convencionals amb els que jo estava acostumat a treballar des de fa molts anys, no? I que fins i tot ensenyo els dilluns a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu. Per tant, salvatge en el sentit que he intentat adequar aquella realitat convulsa, diversa, complicada, a una novel·la que intenta reproduir-la de la millor manera possible. I això m'ha obligat a partir peres amb conceptes que són molt habituals, no? El fet que no hi hagi un narrador, el fet que no hi hagi personatge en el sentit tradicional, el fet que no hi hagi el típic plantejament nus i desenllaç, el fet que no hi hagi diàlegs, el fet que no hi hagi descripcions, és a dir, tots aquells elements que fan que un artefacte sigui literari, jo aquí n'he hagut de prescindir perquè no em servien. I això potser sí podria fer que la novel·la tingués aquest punt no convencional, diferent, i consegüentment potser sí una mica salvatge.
De fet, em deies aquest concepte, aquesta novel·la salvatge, pertany a Enrique Ederiz, i de fet li dediques amb ella el llibre.
Sí, perquè l'article en el qual ell em va fer veure que havíem de córrer aquest risc, l'article en el qual ell em va fer veure que ens havíem d'arriscar, que si no ens arriscàvem la creació era molt avorrida, que havíem d'aprofitar els moments de crisi per fer un pas endavant i intentar rebentar-ho tot des de dintre, en el bon sentit de la paraula, rebentar-ho tot per construir alguna cosa nova, ho vaig aprendre llegint un article que es titulava Pamplines, i que en un moment determinat diria que, si em poso un pèl grandiloquent, em diria que em va salvar la vida creativa, no? Em va fer veure que hi havia altres maneres de treballar, que hi havia altres maneres de mirar la realitat, que hi havia altres maneres de mirar la pròpia narrativa, i que les havíem d'explotar al màxim per aconseguir fer alguna cosa diferent, alguna cosa potent, alguna cosa trencadora, i en aquest sentit gratitud eterna a l'Enrique, i per això està dedicat a la novel·la a la seva memòria.
1969, editada per l'altra editorial.
I per Nabón en castellà, si em permets dir-ho, perquè si no sempre ens oblidem de la traducció castellana. Pensa que he tingut la immensa sort que sigui un llibre quasi sortit en català i castellà alhora, cosa que tampoc no és gaire habitual.
No és freqüent.
Gratitud absoluta a l'Eugènia Brogi de l'altra, gratitud també absoluta a l'Ernest Folk de Nabón per fer-me confiança.
Deia, 1969, editada en català per l'altra editorial, en castellà per l'editorial Nabón, i si totes estan escrites com aquesta, tant de bo arribem a l'any 80. Eduard Márquez, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
Vivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo. Doy a los cirujanos para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol.
Radio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda 45 minuts d'informació i anàlisi per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. Sense distància, les notícies d'àmbit religiós més importants del moment amb els seus protagonistes, i també espai per a la caritat, el diàleg interreligiós, el treball, la litúrgia i la pastoral de l'Església. T'esperem de dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que ajuden al teu sistema immunitari. Aquesta tardor pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita'ls a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. 669-56-17-68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, un programa sobre rodes. El bar, una entrevista diferent.
5 minuts que passen de 6:15 de la tarda, i a aquesta hora deixeu-me anunciar-vos que aquest divendres tenim les sales de cinema plena de novetats, com cada setmana. Doncs bé, aquest divendres s'estrena una pel·lícula rodada per un director basc i per actors catalans. El director Miquel Gurrea, els actors Vicky Luengo i Pol López. La pel·lícula és Suro, i de veritat, aneu a veure-la perquè val molt, molt, molt la pena. Nosaltres anem corrents cap a la bodega Bartolí i en parlem amb Pol López. Doncs ell ha estat en Ramona, Històries Lamentables, de Javier Fesser, en Pedro, a Los del Túnel. No sabem si quan acabem aquesta xerrada triarà el camí més llarg per tornar a casa o s'aturarà a descobrir el curiós incident del gos a mitjanit. Sigui com sigui, però avui a la bodega Bartolí del carrer Vallespí, del barri de Sants de Barcelona, ens acompanya un actoràs que avui es presenta la darrera pel·lícula on ha participat, Suro, el primer llargmetratge de Miquel Gurrea, una pel·lícula que ens explica la història de l'Ivan i l'Helena, una parella que decideix mudar-se de la ciutat on viu a una masia amb hectàrees d'arbres de suro que han heredat i volen explotar com a negoci. Allà xocaran entre dos mons, el rural i el de ciutat.
A veure, penya! Un brindis per l'Helena i l'Ivan. i obrim el finestral a la façana sud.
Tampoc hi ha pressa per això.
Jo vull tenir-la acabada abans del part.
Ja sou aquí?
Haurem de canviar les figues.
No, les podem restaurar.
Que teniu algú que us faci la lleva de suc? Un any amb 6 setmanes ho podia fer la feina i us podia pagar uns 20.000 euros.
20.000?
Per
t'has tornat boig o què, tia?
Ai, perdona, tu qui ets?
És molt fàcil ser un idealista apassionat quan la gent s'encarrega de les coses que tu no et vols ocupar.
Per mi és important intentar viure segons les meves idees i poder transmetre-hi al meu fill.
López, molt bona tarda.
Buenas, què tal?
Has decidit demanar-te una cervesa avui, eh?
Sí, una canyeta.
De seguida parlem de la pel·lícula, o dit d'una altra manera, eh? Comencem a parlar de la pel·lícula amb aquesta pregunta. Amb qui t'aniries a fer una cervesa? Amb l'Ivan o amb l'Helena?
Hòstia, pues amb l'Helena, perquè l'altre tindria la meva cara i seria molt raro.
Aquesta setmana veia Suro, que s'estrenarà el 2 de desembre als cinemes, I flipava molt perquè darrere el que sembla un drama rural amb una història de parella s'hi amaguen, no?, multitud de temes cruents,
sí, sí,
que es toquen durant tota la pel·lícula. No?
Sí, sí, exacte. Vull dir, serveix de pretext, no? Però, clar, la gràcia d'aquesta pel·lícula és el que dèiem, no?, que està tota... Hi ha moltíssimes capes, no? Com a tota la vida, com en una parella. En una parella també hi ha política, hi ha diferències ideològiques, hi ha... Bueno, i aquest és un dels problemes que tenen, no? Que com que hi ha certes qüestions que no parlen, però que són cabdals, no? I es parla de micropolítica, no? Es parla de... Vull dir, sovint es parla d'això i clar, si és micro, si deixes de parlar d'aquestes coses que semblen micro, que són petites, però són decisions vitals i mirades i ideologia, si deixes de parlar d'això, que també és comportament en una parella, en una relació, això creix, no? Això pot acabar eclosionant, no?
De fet, quan parlem d'aquesta pel·lícula, el primer que no tinc clar és si estem parlant d'un drama rural o d'un drama de gent de ciutat.
Sí, és un drama de més que d'una generació, no, al fons, més que d'una generació que és una pel·li gairebé, vull dir, atemporal. El que passa que el director, pues, té la meva edat, no la teva, no, vull dir, 30 i picos, i bé, doncs som una generació que potser creiem que podíem fer les coses, no, bueno, això, pues, com el somni de la humanitat, no, que volia de tota la civilització, que volia organitzar-se col·lectivament, no? que hi hagués ocupació per tothom, no? Aquestes coses.
Allò que ens van prometre.
Sí, bueno, i la qüestió horitzontal i tot això, i clar, que aquests temes, doncs, vull dir que pots tenir totes aquestes intencions, però a vegades xoques, no? I aleshores ells es xoquen amb una realitat, amb un entorn on han de totes aquestes qüestions polítiques que ells somiaven, venen de la cooperativa, venen d'una cooperativa d'arquitectes a Sants, això és una mica el que ells... Bueno, no surt a la pel·li exacta, però ens va servir una miqueta això, una cooperativa d'arquitectes. Venen de tot aquest teixit i se'n van al camp on han de lidiar i manar i han d'aplicar i viure dins de jerarquies. La qüestió horitzontal no existeix i t'has de sobreposar. I això, bueno, no és fàcil.
Parlem una mica d'aquestes temàtiques que toca també una pel·lícula com Suro, sense desvetllar, evidentment, el que va passant al llarg de la pel·lícula, perquè de veritat que s'ha de veure. Temes com el tema de la immigració i el tracte que els hi oferim, no?
Sí, sí, sí. Bueno, de fet, la pel·lícula és molt... Bueno, és un retrat de moltes coses, dur, però molt sincer, no?, de com fem les coses, com ens relacionem. En aquest cas, sí, el tema de la... la Pili no ve. El tema de sí, sí, exacte. O sigui, això és un retrat dur, però sense gaires concessions. O sigui, mostrant realment la dificultat d'això. En aquest cas, l'Helena i l'Ivan, apareix un tercer personatge, que és el Karim, que el protagonitza l'Ilias i el Guadani, un noi que ha arribat, està en situació vulnerable i està treballant allà sense família, sense res, i ells el volen ajudar, però...
Ells sí, però sí, eh?
Sí, exacte, el volen ajudar, però en realitat potser l'estan utilitzant, no? I potser se l'estan passant, i potser les seves carències les estan complint amb ell. Vull dir que hi ha una utilització aquí, a vegades, amb bones voluntats, de no, ajudarem a l'immigrant, que tal, que no té feina, i a vegades aquestes intencions estan plenes d'altres coses. Però la peli és complexa en aquest sentit, vull dir que, per una banda, sí, tenen bones intencions, però a vegades també utilitzen. I això és el que una mica com fa de mirall i et sents una mica interpel·lat, això mola.
Ara que em parles de complexitats, no sé si el més complex per tu a l'hora d'interpretar l'Ivan o per la Vicky Lung a l'hora de treballar el paper de l'Helena ha estat precisament, no?, aquest món de contradiccions entre uns i altres i entre vosaltres mateixos, perquè sí. Quan tu agafes un personatge intueixo que dius, bueno, la línia del personatge serà aquesta i anirà cap aquí. Però sí. Clar, allà va, ve, torna...
Sí, sí, sí. Bueno, aquesta és la gràcia també del que ha construït el Miquel, no? Bueno, això, personatges que en algun moment empatitzes molt, en altres et sembla molt allunyat i, uau, com faré això? En un moment... pues, hi ha moments que és molt tolerant, molt obert, hi ha moments en què és racista, hi ha moments en què, vull dir, ha aconseguit aquesta qüestió que sempre parlem amb els actors i tal, que és la complexitat, ho ha aconseguit molt amb la pròpia escriptura. I també ens ha parlat molt a nosaltres, ens ha preguntat molt, vull dir que en aquest sentit és molt obert, i també nosaltres hem parlat moltíssims de qui eren aquests personatges, saps? Hem parlat molt, i més que assajar, això, hem parlat molt sobre nosaltres, sobre què pensem, hem posat sobre la taula qüestions nostres, polítiques, de mirada sobre el món, i això també és enriquidor i era necessari fer-ho.
No sé, Pol, si teníeu certa por o, com a mínim, si ha sortit el dubte durant el rodatge d'enfocar també la gent del poble amb molts trets típics i tòpics, no? Gent tancada, gent que té la seva manera de fer i no vol fer d'una altra manera. Ja. Això ha sortit?
Ha sortit en les converses o...
Sí, sí, sí. Sí.
Bueno, el que sí que és una realitat. Vull dir que hi ha una realitat de a l'Empordà, a la zona on hem anat, es fan les coses d'una manera, en saben més d'aquella manera. Llavors, de cada volta tu arribes com en qualsevol entorn. Jo vinc en aquest bar i no... Bueno, hauria d'estar molts dies per saber com funcionen les coses, quina manera tenen de dirigir-se a les persones, com es tracten i quines són les seves lleis. Aleshores, això passa en qualsevol lloc, igual que si venen de camp a la ciutat, no? Hi ha tota una estructura que no és fàcil i que és diferent.
És una pel·lícula més amb molts diàlegs trobats, ara ho dèiem, però també molt de gest, precisament per entendre aquestes pròpies contradiccions entre el que pensen i el que diuen i el que fan els personatges.
Sí,
hi ha un triple joc aquí.
Sí, sí, totalment. I de fet, ahir em mirava la pel·li i pensava... Però què fa? Què fa? Dir, per què està fent això?
No, a mi com a espectador m'ha passat el mateix.
Ahir em passava, dir, per què estan fent això? Vull dir, és interessant, perquè... Bueno, vol dir que estàs molt amb ells, no? Fins i tot, jo què sé, jo que sóc actor de la peli i tal, estava com molt amb ells, però per què fan això? Perquè veus com... Tornem a lo mateix, no? Com que veus complexitat i llavors sí que et preguntes, llavors sí que et surten preguntes, per què fa això? Per què? Hòstia, però... Perquè pateixes també per ells. Si no, si fos una cosa més plana o senzilla, previsible, no sé, a part que et seria igual, no sé, no et preocuparies tant. I aquí és com que veus les opcions, veus les possibilitats, és rica.
Et preguntava molts pels reptes que ha suposat aquesta pel·lícula, perquè, esclar, és una pel·lícula que porta plantejant-se des del 2016 i s'estrena ara el 2022, i, per tant, entenc que no ha estat gens fàcil tot el camí.
No ha estat fàcil, i, per tant, qui estigui escoltant el programa ara mateix, que se'n vagi de cinema en català, se'n fa molt poc. Vull dir, aquest any em sembla que en català així... Bueno, em ve el cap al Carràs, em ve el cap Suro, i ara mateix em sap greu, però no em ve res més al cap. Vull dir que Això vol dir que n'hi ha poques. Aleshores, dic que s'ha d'anar-hi. Sí. És un projecte que va costar molt d'aixecar i ha valgut molt la pena, i però és el que té, no? Em costa molt que hi hagi bueno, això, facilitats per poder, a talent com el del Miquel, doncs poder-li donar lloc.
Clar, s'estrena, ara ens ho deies, s'estrena aquest drama rural a la vegada que portem gairebé un any parlant d'Alcarràs. No sé si la temàtica de les pel·lícules a vegades segueix una certa tendència.
És que no sé, jo, igual que tu preguntes, jo també, perquè jo no ho sé en el sentit de...
És evident que toca temes diferents, la pel·lícula, vull dir, no.
Sí, però jo crec que són coses que es recullen, no? Si passen, però vés a saber, no? Vull dir, em sembla que Asbestes, que també, em sembla que el Sorgoyen la tenia al calaix des de feia, no sé, 15 anys, em sembla, i la història de la Carla és una història que ella ja volia explicar quan va acabar... Ha coincidit, i llavors ha coincidit en aquest cas, vull dir... Però, bueno, també som així, no? Vull dir, necessitem... Hòstia, hi ha tres coses que són més o menys igual, ens deu com anar bé, no? Em dir, no, doncs ara es fa molt això. Vull dir, necessitem com... això, ordenar-ho i donar-li una lògica a algú que és una simple coincidència, potser.
Com ha estat pel treballar amb Miquel Urrea en el seu primer llargmetratge?
Espectacular, meravellós. A mi m'encanta treballar amb el Miquel. Jo ja fa molt que el conec i tenia moltes ganes, i és una persona que fa que el rodatge sigui un lloc de moltíssima concentració, molt respecte, un lloc on apareix molt la creativitat, però hi ha una estructura molt sòlida, saps què has de fer, però també tens una mica d'espai per provar, et dona molta confiança, i és una persona interessant, que sempre pots compartir coses, sempre t'enriqueix el que diu, vull dir que és agradabilíssim.
Ja sé que ara et diré, Pol, que aconseguiu una química brutal, tu i David Guiluengo, en aquesta parella i en aquesta pel·lícula de Suro, i segurament em diràs, bueno, per això faig d'actor i porto tants anys fent d'actor, no? Però com s'aconsegueix una química així entre actors?
Bueno, també s'ha d'entendre el joc d'una mateixa manera, potser, no? I amb la Vicky l'entenem molt semblant, vull dir, no fa falta ni que parlem ara si haguéssim de fer alguna cosa en el sentit de... Ja juguem des d'un lloc molt semblant, sí, en el fons de joc, d'anar molt a fons, de parlar molt les coses, de posar en comú moltíssimes coses que jo penso, tu penses... bueno, això, que cadascú, no, els seus pensaments els compartim molt, i a part que el que és la dinàmica del joc l'entenem molt semblant, la interpretació.
Ara hem parlat de Suro, me'n feies una pinzellada, però si et pregunto per la salut del cinema català i la salut del cinema espanyol...
Bueno, ara sembla que està en un bon moment la salut del cinema espanyol i la salut del cinema català en quant a qualitat, en quant a diners, per parlar-ho clarament, seguim tenint un tracte... Sempre que dic això em sento com que hi ha coses molt importants i tal, però és que és veritat, ja sé que hi ha moltes coses importants, però el que s'anomena cultura també ho és, i, hòstia, a mi el que m'agradaria és que sapiguessin que, la pel·li també, la primera de la Carla, també tenia un pressupost molt baix i era una pel·liculassa, vull dir, em suposo que amb el Carràs en tenia més de pressupost, però el Miquel tenia un pressupost molt baix i ha fet una superpel·liculassa de l'hòstia. Vull dir que amb moltes dificultats, a més, després el que dèiem, tants anys, no? Vull dir que, no sé, molaria que... No me'n recordo de qui hi ha Conselleria de Cultura, perquè sembla com el xiste, no? Perquè ningú se'n recorda, perquè potser la setmana passada era... Em sap greu. O sigui, jo estic parlant d'això i no sé com es diu, però clar...
A mi em sap més greu no recordar.
No, és que no me'n recordo el nom. No, sí, la vaig conèixer. Però dic que, ho dic en el sentit que molaria que... Bueno, que tothom fes el... Que lluitessin una mica per això, no? Pel cinema català, per la cultura en català d'aquí, sobretot en qüestions de llengua i tal. Si volen cuidar-ho, pues, joder.
Em parlaves ara, Pol, de cultura catalana, però, bueno, parlem de cultura, precisament la cultura de fer el que fa pel·lícules com Suro, que és posar-te un mirall davant i punxar-te una miqueta, fer-te mal una miqueta.
Bueno, o sigui, s'agraeix, no?, que no sigui complaent, i a part és un... O sigui, el bo de Suro és que és una peça... que passen moltes coses i que et manté enganxat. O sigui, no, ni és Soponcio ni res d'això. És una cosa tensa, compacta, que va com un tiro. Vull dir que, bueno, que avança molt bé. A part, sí que et posa davant temes, i la cultura també ha de fer això, però sí, a part, està... presentada amb una alçada cinematogràfica d'aquesta, bueno, d'aquest nivell, aleshores és l'hòstia, perquè hi ha contingut, hi ha preguntes que es fan amb això, amb una solidesa i amb una peça que la gaudeixes com a espectador total.
Et preguntava per la salut del cinema català i la del teatre?
Està fatal, no? Vull dir que estan en menys gent al teatre i hem d'aconseguir-ho. Jo, bueno, com sempre, és lo de la gent més jove, no? Amb això també s'han de pensar, s'han de tenir idees en des de la política, des de nosaltres i des de tothom ha de pensar com... Bueno, això, que no perdem... Perquè hi ha un públic molt fidel que són meravellosos, que són els que fan que el teatre continuï, que són gent que té més de 50 anys i després costa una mica més la gent jove. La gent jove, dic, des de a partir dels 20, eh?
Perquè, o sigui, quina és la diagnosi? Perquè jo recordo que quan començàvem a sortir de la pandèmia, no, qui tornava a anar al teatre és precisament la gent que tenia més por, que són la gent gran, no? Mm-hmm. Què passa amb els joves? Per què els joves els costen entrar tant al teatre?
Bueno, no ho sé, aviam, és un tema que suposo que és una qüestió del món que els envolta, no? Vull dir que hi ha altres al·licients, hi ha una manera de consumir que no té a veure amb... No s'ha educat en aquest sentit, no? Aleshores, bueno, tenen altres... Això, hi ha molts altres entreteniments. El que molaria és això, que, bueno, a les escoles... A les universitats, etc, hi hagués un vincle més potent amb el teatre, que pot ser una eina també molt, molt útil d'aprenentatge.
De fet, per si alguna cosa coneixem a Pol López a part de les pel·lícules i d'aquesta darrera pel·lícula per Suro, són pels meravellosos personatges treballats que ha donat vida a dalt dels escenaris dels teatres. És el cas de Hamlet, per exemple, aplaudidíssima per la crítica i que et va fer guanyar aquell Premi Butaca 2016 a millor actor. Què suposa per un actor interpretar Shakespeare?
Home, és un plaer, en el fons. Vull dir, és una cosa que... O sigui, poder passar per aquells pensaments és molt... Et sents molt afortunat, perquè estàs encarnant una sèrie d'idees amb d'una profunditat... Bueno, de molta profunditat, amb molta bellesa, dites d'una manera tan clara i tan lúcida que poder simplement... passar per allà dins, allò ja és molt... Bueno, és això, et sents afortunat de poder-ho viure.
Deia, t'hem vist fer de Hamlet, t'hem vist el curiós incident del gos a mitjanit, t'hem vist esperant a Godot... Et consideres un actor polifacètic? Vull dir que jo crec que ets d'aquells actors, no? Que diuen, bueno, en Pol López, amb què ens sorprendrà aquesta pel·lícula? Doncs no ho sé.
No, a mi m'agrada fer qualsevol cosa. O sigui, no... M'agrada fer qualsevol cosa. Tot el que... Jo què sé, ara, per exemple, em vindria, jo què sé, molt de gust fer una comèdia molt clàssica. Vull dir que sempre tot és... Tot és... jocoso, tot té la seva gràcia, no?, de posar-s'hi. Sí.
Si et pregunto per futurs projectes...
Pues mira, he acabat d'una pel·li ara fa poc que es diu Llobàs, amb la Maria Rodríguez i el Leon Martínez, dirigida pel Pau Calpe, que la vam rodar per València, la Sènia, per allà, i estic assajant amb l'Àlex Rigol, Heda Gabler, que farem el Lliure de Gràcia a partir del 29 de desembre.
No pares, eh?
Mira, tio, estic content.
Vull dir, et va bé fent d'actor?
Sí, va bé.
Si anava a dir, està bé el món de sector, perquè ja sé que patiu molt, no? Però...
Sí, no, jo en aquest sentit només puc estar agraït. Jo estic molt content. I sí, m'ho passo molt bé. La veritat és que m'agrada molt. I ara mateix, jo què sé, amb el que estem fent amb l'Àlex, doncs, amb el Rigola, doncs, bueno, té una manera d'apropar-se diferent i, bueno, m'està agradant, no? També m'agrada això, com conèixer gent que té maneres i mirades consolidades o que les està cercant, però que tenen fonaments, que tenen... I això m'agrada, no? Gent amb maneres que et pugui enriquir, això és xulo.
Parlàvem abans també del curiós incident del gos a mitjanit. Creus que ha estat el teu gran boom? Aquella obra?
Sí, jo no... Teatralment, és veritat que és com la més mainstream que vaig fer, i el Poliorama, i clar, bueno, va ser 3 anys, però l'últim va ser com en un teatre, bueno, que jo no havia estat mai, que és un teatre més... Jo sempre he estat molt més al Lliure i tal, i bueno, de fet, això era del Lliure, primer estar a Gràcia, després vas estar a Montjuïc, després vas anar al programa. I allà el xulo és que això va poder venir una obra de qualitat que això i el programa ho està fent. Sí, tal qual. Està viu aquell. Doncs això, dic que va ser xulo poder-la fer allà, perquè, bueno, va poder-la veure molta gent, i això és molt guai.
Què els diries a tots aquells estudiants que estan a l'Institut del Teatre que es volen dedicar a aquest món?
Què els hi diria? Què els hi diria? Els hi diria, doncs, que no pateixin. que això és un joc i que la imaginació és el camí més interessant que els hi poden... Que la seva pròpia imaginació és el camí més interessant, crec, que poden prendre i utilitzar com a eina.
I aquesta feina d'actuar te la prens així, com un joc?
Bueno, com un joc, s'ha anat sofisticant. La base és un joc, no? La base és un joc. És la gràcia de la feina. No me la prenc així perquè és molt seriosa i has de treballar molt, has d'estudiar molt, has de fer molta feina a casa, però sempre a sobre de l'escenari i quan estàs interpretant amb una pel·lícula, ha de ser un joc amb l'altre, sí.
Dèiem que hem vist a Pol López ja fa anys al cinema, a la televisió, al teatre, per tant, és tot plegat purament vocacional. Consideres que has tingut sort?
No, o sigui, sort, és que no ho sé, jo... O sigui, jo vaig... vull dir, jo vaig anar fent càstings i tal, fins que va aparèixer un que em van agafar, i llavors allà, pues, bueno, vaig... Tengo sort amb la gent que he treballat, també, crec, sí. He pogut treballar amb gent molt bona, i això és súper enriquidor.
Pol López, ha estat un plaer conversar amb tu avui.
Moltes gràcies.
A Bodega Bartori, que vagi molt bé.
Molt bé, tio, cuida't.
La caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, i nosaltres deixem aquí la caravana fins demà. Per cert, avui ja que els tinc a tots. Núria Ros.
Hola.
Que vagi molt... No, adéu. Ara. Hola, no. Adéu, que vagi molt bé. Andreu González, adéu, que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Nina Agustí, adéu, que vagi molt bé.
Merci,
José Matosas. Hasta luego, Lucas.